Generar riquesa no només econòmica, sinó també mediambiental i social. Vet aquí el que podríem definir a grans trets com a responsabilitat civil corporativa, social corporativa, volem dir. Aquest és un terme molt ampli que moltes empreses tenen entre el seu corpus teòric, però què passa a l'hora d'aplicar-lo, de posar-lo en pràctica? Aquesta nit a l'Economia i Empresa volem parlar de l'empresa responsable amb ella mateixa i amb l'entorn, de l'empresa sostenible. D'això se n'ocupa, entre altres, la consultoria Videa. Tenim amb nosaltres el seu fundador i màxim responsable, José Antonio Lavado. Senyor Lavado, bona nit.
Molt bona nit.
Expliqui'ns, què és això de la responsabilitat social corporativa?
Bueno, tu estaves definint molt bé, no? Jo destacaria unes tres dimensions relacionades amb què diferencia una empresa socialment responsable o sostenible d'una empresa tradicional, no? Tu has comentat algunes. Per una banda, es tracta de passar de generar riquesa econòmica, d'enfocar-se només en la generació de valor econòmic, a generar aquesta, continuar mantenint la generació d'aquesta riquesa, però contribuint al mateix temps al desenvolupament social de les comunitats en les quals estàs operant, i al mateix temps tenint cura de l'entorn mediambiental que t'envolta, no? Això per una banda. Per una altra banda, és passar de focalitzar-se en l'accionista a una situació molt més complexa, a focalitzar-nos en tot lo que, en tots els, lo que es ve denominant grups d'interès o stakeholders, com a paraula anglesa, que en definitiva són totes aquelles parts interessades que tenen necessitats o expectatives en relació a l'empresa. I per una altra banda, és enfortir tot el que té a veure amb la informació i la transparència relacionada amb les activitats de l'empresa. I per últim, m'agradaria afegir que és passar d'una concepció del curt termini, de anem a aconseguir obtenir beneficis, resultats i rendibilitat aquest trimestre, aquest mes, aquest semestre, aquest any, a equilibrar el curt termini, no ens podem oblidar d'això, però també amb el mitjà i el llarg termini, que estaria en relació amb tot el que té a veure amb el desenvolupament sostenible.
Però tot això sembla que vagi en contra de les estrictes normes de la llei de la demanda i l'oferta, la llei del mercat, etc, etc. És una petita revolució tot això.
Jo crec que hi ha una part de revolució a nivell empresarial, sense cap mena de dubte, no? Perquè precisament el que estan canviant són les lleis del mercat. El que el mercat premiava fins ara era aquesta obtenció de benefici i de rendibilitat a curt termini, i en aquest moment estem tenint exemples i indicadors que ens apunten que el mercat ja no premia això només, que evidentment també premia a una empresa que té bons resultats, sinó que també està premiant aquestes dues altres potes de les que parlàvem, no? El que l'empresa estigui donant i estigui treballant per al desenvolupament de la societat en la qual està immersa, i per el cuidado, tenir cura de l'entorn mediambiental, no?
I quina ha estat l'evolució per arribar fins aquí? És a dir, perquè les empreses ja no es focalitzin només en obtenir beneficis a curt termini, i molts.
Bueno, hi ha molts factors que estan incidint o que han influït en que hàgim arribat a aquest punt, no? Són de tots coneguts, tenen que veure amb la famosa globalització, amb els canvis tecnològics i amb canvis socials que s'han donat en les últimes dècades arreu del món, no? Respecte a la globalització, està tot dit. Ara ja no estem operant en un entorn local, sinó que ara les empreses operen en un entorn global. Llavors, qualsevol cosa que et pugui passar en un punt determinat de la teva activitat, que tinguis una empresa en qualsevol punt de l'altra part del món, afecta i pot afectar d'una manera directa a tota la teva empresa, a tot el món, no? L'EAC, doncs la desaparició en 3 mesos de l'empresa d'auditoria més important que hi havia en el món arreu dels escàndols financers d'Enron, no? Llavors, la globalització en aquest sentit està tenint una incidència crucial. Respecte a la tecnologia, és un altre element fonamental. El fet de que hagi aparegut internet vol dir que qualsevol cosa que també pot passar a la teva empresa en qualsevol punt del món, ràpidament és conegut en qualsevol altre, no? Per tant, això té una importància molt, molt gran. I respecte als canvis socials, home, jo diria que la gran influència i l'impacte que les organitzacions no governamentals tenen en aquest moment i han tingut a finals del segle passat també està incidint d'una manera, està pressionant d'una manera molt gran per exigir a les empreses aquestes responsabilitats, no?
Perquè a qui beneficia en definitiva la responsabilitat social corporativa? És a dir, adherir-se a aquests principis doncs, de respecte als drets humans, de respecte al medi ambient, de respecte als drets laborals, etc. Finalment, a qui beneficia?
En primer lloc, a l'empresa. Aquesta és la meva opinió. La responsabilitat social corporativa és una iniciativa, una com a tal, que s'està pues, posant en marxa des de no fa massa temps i encara està per demostrar això, no? Hi ha indicis, indicadors que poden llegir-se en positiu, però encara està per demostrar. D'entrada, a l'empresa. Però, evidentment, el benefici és un benefici global. De fet, és comptar amb l'empresa com un agent transformador realment a tot nivell social i a nivell medioambiental. Per tant, el gran valor que pot tenir el que una empresa o el món empresarial assumeixi el compromís de la responsabilitat social corporativa o de la sostenibilitat, en definitiva és un benefici per tothom. I és incorporar a l'empresa al món social, no? que sigui acceptada realment per el món social, doncs que això tradicionalment no ha estat així, no? Sempre hi ha hagut una desvalorització, una manca de confiança, entendre l'empresa,
recel, no?
Exacte.
Aquesta nit a l'Economia i Empresa estem parlant amb José Antonio Lavado, que és director, fundador també de la consultoria Videa, que està especialitzada en com fer que l'empresa sigui sostenible. Però aquesta empresa sostenible és molt més cara que una empresa normal, per entendre'ns, una empresa tradicional, convencional. Això de ser responsable socialment té uns costos importants. Realment s'arriba a rendibilitzar aquesta inversió?
Bueno, això mateix es podria dir al llarg de l'evolució del món empresarial de tots aquells costos o inversions, segons cada empresa ho ha anat entès, a mesura que ha anat avançant o evolucionant el món de l'empresa, no? Bueno, a principis de segle, pues, això d'invertir en les persones, pues, no s'ho plantejava pràcticament ningú, no? I a poc a poc això s'ha anat veient que s'havia d'invertir, no? Quan va aparèixer, per anar molt ràpid, quan va aparèixer tot el relatiu a la qualitat era i representava un nou cost o una nova inversió, torno a parlar de les dues coses segons cadascú, cada empresa ho afronta, i en aquest moment ningú discuteix que la qualitat és una inversió necessària per competir, no? La meva reflexió va en la mateixa línia. En aquest moment els requeriments que es demanen a una empresa són diferents als que es demanaven fa 10 anys, fa 15 o fa 50, i una empresa ha d'estar preparada i s'ho ha de plantejar si vol competir i vol tenir un alt nivell de competitivitat dintre d'aquests requeriments, o els vol deixar de banda perquè pensa o considera que això és un cost i no és una inversió. El món empresarial es tracta de prendre decisions i cadascú i cada empresa ha de prendre decisions en funció de la valoració que fa del seu entorn, no? En aquest moment els requeriments que s'estan començant a demanar a l'empresa des de la responsabilitat social corporativa pues, es requereixen més inversió, sense cap mena de dubtes, no?
Ara mateix la responsabilitat social corporativa, per entendre'ns, no és obligatòria, com vostè diu, no? Una empresa pot triar entre tenir-la o no tenir responsabilitat social corporativa, però el nou govern socialista ha incorporat en el seu programa electoral la possibilitat que a llarg termini aquest tipus de responsabilitat social sigui obligatòria. Es parla fins i tot doncs, de fer tres tipus de memòria, no? Una memòria econòmica, una mediambiental i una memòria social a cada empresa. Com veu vostè el futur, per tant, de la responsabilitat social corporativa des d'aquest punt de vista?
Bueno, Jo crec que el món empresarial potser no totes les empreses, però jo entenc que hi haurà un gran volum d'empreses que a poc a poc vagin entenent que i vagin aprenent en el seu dia a dia, doncs que s'ha de donar resposta a aquestes necessitats, com deien, de tots els grups d'interès, no només dels accionistes, no? Llavors, des d'aquest punt de vista, la llei anunciada pel govern socialista, jo entenc que és una bona notícia en relació a la responsabilitat social de l'empresa, i el que s'ha de veure és, que és la gran discussió que en aquest moment és fins a on arriben les obligatorietats i fins a on, fins a quin punt jo tinc un marge d'actuació, fins i tot per diferenciar-me en positiu dels que no, perquè puc pretendre liderar el meu sector o liderar, ser un líder com a empresa, no? Llavors, aquí és on està la gran discussió. Jo crec que com a mínim sí que ha d'haver-hi una sèrie de punts clau mínims als quals totes les empreses haurien d'actuar sota aquests criteris, i després sí que entenc que també ha d'haver-hi un marge perquè les empreses es puguin diferenciar, no? La gran discussió estarà aquí, en quins seran aquests punts mínims i quins es deixaran al libre albedrío de cada empresa, no? Però en principi la valoració jo crec que és molt, molt bona.
I si ara mateix una empresa que no té, doncs, responsabilitat social corporativa definida truca a la porta d'una consultoria com la seva Videa i demana informació sobre la responsabilitat social corporativa per implantar-la a la seva empresa, per on comença? Per on s'ha de començar el procés?
El procés ha de començar per fer un petit, com si fos un metge, no? per un diagnòstic, no? Per analitzar per fer una anàlisi de tots els àmbits de la empresa, des del que seria el bon govern o el govern corporatiu, fins passant per l'estratègia, passant per tots els sistemes de gestió i passant per la informació i el reporting que es fa, fer aquest diagnòstic i a partir d'aquí situar l'empresa on està en relació a aquest camí cap a la responsabilitat social corporativa i establir o decidir on vol estar. I fet aquestes dues decisions, del que es tracta a partir d'aquí és de posar en marxa plans d'acció, programes i polítiques que puguin anar fent aquest camí cap a aquesta situació desitjada en la que vols estar, no?
Per on és més fàcil començar? És a dir, per la protecció del medi ambient, per establir un sistema de responsabilitat social, doncs, amb una ONG, etcètera, etcètera. Per on és més fàcil començar? Per una empresa?
Pues aquí depèn molt de cada empresa, de cada sector, del seu tamany, de les seves sensibilitats, de com tingui en el moment del diagnòstic establides les relacions i la comunicació i el diàleg amb els diferents grups d'interès, amb les diferents parts interessades, i de fet la realitat ens demostra que cada empresa està entrant i apostant començant a fer coses per diversos nivells, no? Hi ha moltes empreses que estan començant per la vessant de lo que és l'acció social, des de desenvolupar programes de voluntariat social de la seva gent, per exemple, doncs, muntar el dia de la solidaritat dintre de l'empresa, o el dia del voluntariado, que en definitiva això vol dir, doncs, que moltes persones de la teva empresa durant un dia o bé donen el seu salari per donar suport a algun programa en col·laboració amb alguna ONG, o dediquen tot un dia de treball a ajudar a escoles del barri o a organitzacions, associacions que necessiten ajuda, dediquen tot un dia a col·laborar en qualsevol, donar suport en qualsevol cosa, no? Llavors, hi ha empreses que estan entrant per aquí, hi ha empreses que estan entrant per medi ambient d'una manera clara. Jo crec que aquí hi ha un impuls molt fort. De fet, la llei és més, està més desenvolupada que amb la pota de la banda social. Hi ha empreses que estan entrant per reputació corporativa, Hi ha empreses que estan entrant doncs, per crear dintre de moment l'àrea, aquesta àrea nova dintre de l'empresa i, bueno, i definint la seva estructura interna. En fi, s'està entrant des de moltes vessants. No?
I deslocalitzava contra la responsabilitat social corporativa?
Aquesta és una pregunta, com gairebé moltes coses al voltant de la responsabilitat social corporativa, complexa. No? En definitiva, deslocalitzar no és ni bo ni dolent. Són decisions que una empresa pren i anava a dir en funció de... I aquí és on està la valoració de si va en contra o no de la responsabilitat social corporativa. És a dir, si la decisió de deslocalització s'està prenent exclusivament des de la vessant de l'accionista, doncs jo diria que no és una bona decisió. Ara, si aquesta decisió de deslocalització pues s'està valorant i s'està prenent perquè s'ha posat sobre la taula l'anàlisi de tots els interessos que hi ha allà al voltant, i al final s'ha acabat per prendre la decisió de deslocalitzar, pues és una decisió empresarial que des del punt de vista de la responsabilitat social corporativa diguem-ne que estaria ben feta. Aquí s'hauria de aprofundir molt en quines són tots aquests anàlisis que es fan per acabar de prendre la decisió.
Perquè boicots a empreses adduint que no participen correctament en la responsabilitat social corporativa, tot això realment fa mal a l'empresa? Pot arribar a fer mal a l'empresa?
Hi ha exemples de tot, però sí que jo diria que hi ha exemples clars de que han afectat clarament al seu rendiment, no? Actuacions com, per exemple, actuacions, això és, a més és públic, no? L'empresa petrolera Shell en el 1995-96, no recordo ben bé, en relació a una, ja ho diré ara,
una plataforma,
a la plataforma, sí. Exacte, la plataforma, la Brent Spar en el Mar del Nord, sí. Pues va tenir una pressió molt gran de Greenpeace i va arribar a perdre el 30% o disminuir el 30% dels seus ingressos en molts països d'Europa en relació a aquest conflicte, per no haver mantingut aquesta relació de diàleg i no haver mantingut aquests en compte els interessos de totes les parts que estaven implicades en aquest context, en aquest sentit, els interessos mediambientals defensats en aquest cas per una organització com Greenpeace, no? O sigui, que sí que hi ha exemples de que això doncs ha afectat, però també hi ha exemples de lo contrari, de que no hi ha hagut. Això jo crec que s'haurà d'anar veient, no? Tot aquest moviment i tota aquesta nova visió empresarial, que a mi m'agrada dir que és una nova visió empresarial, encara ha de tenir, s'ha de desenvolupar, se li ha de donar temps i s'ha de veure com acaba evolucionant, no?
Doncs veurem com evoluciona en el temps aquesta empresa sostenible, responsable, no només amb l'entorn, com dèiem, sinó també, bé, sí, amb l'entorn mediambiental i social i també amb l'entorn econòmic. Moltes gràcies, senyor José Antonio Lavado, per acompanyar-nos aquesta nit. Ell és el director de la consultoria Videa, especialitzada en aquest tipus d'empresa sostenible. Gràcies i bona nit.
Molt bona nit, moltes gràcies. Bye.